RTP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La separació de poders, pilar de l'estat de dret, és un sistema de límits, controls i equilibris que permeten que tant l'executiu, el legislatiu i el judicial puguin complir degudament les seves funcions constitucionals. Impartir justícia i garantir el compliment de la llei és propi de judicial, i això és el que el jutge García Castellón ha fet. Com a jutge de l'Audiència Nacional, García Castellón li ha correspost instruir la causa de l'anomenat tsunami democràtic. L'anàlisi dels informes policials ens revela que el tsunami va ser fruit d'una planificació efectuada per diferents persones per l'execució d'accions de gran envergadura amb vocació de permanència, capaces de mobilitzar una massa de persones de manera que comprometessin l'estabilitat econòmica, social, empresarial i també institucional d'Espanya. Com quines? Doncs, per exemple, el bloqueig d'infraestructures crítiques de l'Estat i d'Europa, com poden ser l'aeroport de Barcelona, l'intent de bloqueig de la torre de control d'Enaire, a Gavà, o també l'intent de bloqueig de l'aeroport de Barajas a Madrid. I en el desenvolupament d'aquesta causa de la del tsunami, el jutge García Castellón ha imputat als pròfugs de la justícia Carles Puigdemont i Marta Rovira per uns fets que podien encaixar en el delicte de terrorisme. Els defensors d'una judicatura al servei de l'actual poder executiu han trigat a qüestionar el jutge al mateix temps que qüestionen la Guàrdia Civil per haver conclòs l'informe abans de la investidura. Es tracta d'arguments, doncs, poc creatius, molt poc efectius, en una situació en la qual tot signe d'independència enfront de les negociacions del PSOE amb Junts és condemnat des de molt inici. En quin cap entra que la instrucció d'una causa penal de la qual es competeix l'Audiència Nacional hagués de subordinar-se al procés de negociació política que busca una investidura d'un president, en aquest cas de Pedro Sánchez? La llei d'amnistia que l'executiu en funcions busca obtenir del legislatiu esborra el delicte i la culpa dels imputats i processats pels fets relacionats amb l'anomenat procés. El deure de la judicatura és actuar conforme a la llei vigent, no per raons d'un capritx personal, i garantir que les institucions i els ciutadans compleixin la llei. No hi ha una millor garantia que aquesta. Bona tarda, sóc Carlos Osada, com cada dia a aquesta hora, en companyia de la Mar Puerto, repassem notícies d'interès d'aquest matí de dimecres a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Les notícies d'aquest matí de dimecres són...
Doncs avui comencem explicant que en la ruta ferroviària directa per transportar mercaderies entre el port de Barcelona i França ja és una realitat. Es tracta del primer servei transfronterer sense transbordaments ni canvis de locomotora i que permetrà retirar 800 camions. I l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, per la seva banda, ha substituït 8 senyals de trànsit del barri de Santa Eulàlia que només estaven en català per unes de bilingües després de la denúncia del president de Convivència Cívica Catalana, Ángel Escolano, que viu a la ciutat. Ell mateix va portar el cas davant el jutjat, però no ha estat necessari esperar la sentència, ja que l'Ajuntament ha donat la raó a l'entitat i ha evitat així presentar batalla als jutjats. I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 lladres multireincidents de 25, 44 i 54 anys a qui van enxampar infraganti cometent un furt per distracció a la P7 de Vilafant, a l'Alt Empordà. Els agents han retornat a les víctimes el material informàtic que els havien sostret i que està valorat en 1.000 euros. A tot això també hem d'explicar que l'Ajuntament de Girona confia que la nova regulació sobre pisos turístics els permeti ser més restrictius en àmbits com el barri vell i, per tant, poder arribar a revocar llicències. Port de la Selva, en canvi, diu que posarà en risc el seu futur i que no es pot aplicar la mateixa medicina per tots. I acabem també parlant de Girona perquè hem sabut que el 52% dels ingressos que ha ingressat la diòcesi de Girona provenen de les aportacions dels fidels. La majoria són donacions voluntàries i gairebé un 20% d'assignació tributària.
Gràcies, Mar. Avui és un dia que ha començat amb temperatures força baixes. Ha fet molta fred aquesta nit. Toca abrigar-se de valenja. S'espera una jornada, un dimecres tranquil, amb sol, núvols molt prims, en una setmana que vindrà marcada per les temperatures que aniran pujant i també baixant, sobretot augmentaran de cara al cap de setmana. Sàpiguem ara com està la xarxa viària. Avui amb la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista AP7 hi ha dos carrils tallats a Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident, i això provoca 5 quilòmetres d'aturades des de Cerdanyola del Vallès. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. A la B30 també hi ha un carril tallat a Barberà en sentit Girona per un accident, i això provoca 3 quilòmetres i mig de retenció des de Cerdanyola. Per tant, precaució també en aquest cas. Encara a la P7 hi ha 2 quilòmetres de retenció a Barberà del Vallès en sentit Tarragona des de Santa Perpètua de Mogoda. I a la ronda litoral de Barcelona, a la B10, hi ha retencions entre Rambla Prim i la Barceloneta en sentit Llobregat, i també de Sant Adrià Bon Pastor en sentit Besòs. És tot. Bona tarda.
¿Quieres encontrar los mejores precios en calefacción, reformas? Ven a Bauhaus y aprovecha las grandes oportunidades que hemos preparado para ti, con descuentos y precios inigualables. Si necesitas renovar tu hogar, la mejor garantía de calidad, ahorrar y el mejor asesoramiento, en Bauhaus lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tot i la tensió social i política que està provocant la negociació pels continguts del possible acord del PSOE amb el pròfug Puigdemont per aconseguir la investidura de Pedro Sánchez, les converses no s'aturen, continuen endavant. Aquest matí, Santos Cerdán, l'enviat de Sánchez, i els negociadors de Puigdemont continuen intercanviant-se papers per veure com es pot incloure en la futura llei d'amnistia casos no relacionats directament amb el procés. Estem parlant dels pleits que esquitxen amics del fugit, com són Gonzalo Boye, Josep Lluís Alay i fins i tot Laura Borràs. Mentrestant, les fotografies de la tensió política que provoca la futura llei d'amnistia les hem vist avui al Parlament. D'una banda, la diputada comunista Jéssica Albiach ha fet la peineta a Ignacio Garriga de Vox i, d'altre costat, la ressaca dels andaluïs d'ahir a Madrid. Tots els grups han lamentat els fets, mentre que Pere Aragonès, el president de la Generalitat, tirava de manual amb la dreta i l'ultradreta com a protagonistes. De la seva banda, el popular Alejandro Fernández alertava que estem davant de la segona part del procés, que ja no és exclusivament català, sinó que passa a ser el procés espanyol, amb Pedro Sánchez com a promotor. Sergi Tor.
I de la mà dels independentistes, el líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, pronostica que la degradació social i econòmica que va patir Catalunya a la tardor del 2017 es reproduirà a tot Espanya.
Tenemos aquí la segunda parte del proceso. Pues el nuevo proceso que inicia la amnistía tampoco romperá España, pero de no frenarlo, degradaría España entera exactamente igual que la anterior hizo con Catalunya, con un agravante. Así como el Partido Socialista se enfrentó al proceso en 2017, hoy se somete a él. Sí, el señor Illa ganó las elecciones, pero nadie mintió nunca en campaña tanto como usted.
En la seva rèplica, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha omès a qualsevol comissió de qualsevol delicte en aquest període i ha reiterat que és el Partit Popular el culpable de la situació.
Doncs ara què estem fent? Ara el que estem fent és arreglant el que vostès han contribuït a espatllar. El que estem fent és, davant de peticions democràtiques, àmpliament majoritàries a Catalunya, trobar les vies de solució política, que sigui la política la que ho resol.
Una sessió de control on s'ha visualitzat la nova entesa entre Esquerra Republicana i el PSC. Davant del silenci, quan els CDRs atacaven diverses seus polítiques a Catalunya, aquest matí el portaveu del republicà Josep Maria Jové s'ha solidaritzat amb els socialistes pels aldarulls de Madrid.
Mal que els pesi, els cabraven als carrers i amenacen a cremar seus. Companys del PSC, tota la nostra solidaritat. Perquè som demòcrates per davant de tot. I amb molta més força davant de la dreta reaccionària i feixista i els poders de l'estat més profund i descontrolat.
I a més, la sessió de control ens ha deixat una imatge inèdita i obscena al Parlament. El gest groller de la peineta, autora la líder dels comuns Jéssica Albiach, destinatari del gest Ignacio Garriga de Vox. En el moment d'aquest gest, recollit per les càmeres de seguiment dels plens al Parlament de Catalunya, la presidenta de la cambra, Anna Erra, ha optat pel silenci.
Gràcies, Sergi. Fem ressò ara d'un nou informe de Save the Children sobre els abusos sexuals a menors a través d'internet, que es coneix també com a grooming. La radiografia assenyala que els abusos comencen de mitjana als 13 anys, que l'agressor és una persona desconeguda en la meitat dels casos i sense cap antecedent penal. Què més apunta aquest estudi de Save the Children, Yolanda Canales?
Cada entrada, els nens comencen cada vegada més hores a relacionar-se a través de la xarxa. El primer accés se situa en els 7 anys. Internet és utilitzat per un 95% dels nens i nenes d'entre 10 i 15 anys. Però l'informe també recull que les nenes representen un 57% del total de víctimes de grooming online, mentre que els nens ho són del 42,6%, unes xifres que contrasten quan es tracten d'abusos físics. En aquest cas, 8 de cada 10 víctimes són nenes. Cíntia Espasa és tècnica d'acció social de Save the Children. Ha defensat que es donin més eines als menors perquè sàpiguen detectar aquestes situacions. També ha explicat un cas concret en què l'entitat va descobrir un cas de grooming online. Les víctimes eren dos nens de 14 i 15 anys, els qui va estranyar que un suposat amic seu els demanés que li enviessin fotografies i vídeos de contingut social a canvi de diners. L'entitat va presentar denúncia a la policia i va descobrir que darrere d'aquest suposat amic hi havia un adult.
empezamos a sospechar que no tenía su edad, porque si es una persona de su edad, algún amigo en común, alguna imagen, algo habría. Y fue cuando nos dimos cuenta de que no concordaba lo que les estaba comentando con la realidad. Al final se descubrió que era un adulto y que tenía contenido sexual de menores y, bueno, había conseguido imágenes de otros niños y lo había intentado con otros tantos.
Save the Children recorda la necessitat de comptar amb una justícia especialitzada que garanteixi els drets a les víctimes infantils de qualsevol tipus de violència, com són els abusos sexuals, a través d'internet.
La cara amable de l'actualitat la trobem avui a l'Hospital de Sant Pau, a Barcelona. És el primer centre del món que realitza reconstruccions d'abdomen que recuperen totalment la funcionalitat d'aquesta regió del cos. La intervenció és una opció per a segons quines persones, les que no podien operar-se o que patirien grans seqüeles amb la cirurgia tradicional. La Mala Rodríguez ha estat amb la primera pacient.
Doncs sí, Carlos, la Rosa va patir un accident de trànsit molt greu a Tenerife i van haver d'operar-li allà de vida o mort. Al cap d'un mes li van enviar a l'Hospital de la Pau per fer-li una reconstrucció d'abdomen. La Rosa agraeix a tot el personal que la va atendre perquè, diu, la seva vida ha fet un gir radical.
Quería dar las gracias a todo el Hospital de San Pau, médicos, enfermeras, equipo directivo, auxiliares, celadores, todo el mundo me cuidaron muy bien, me han hecho nueva, soy una persona al 100% igual que antes de la operación, o sea que estoy muy contenta.
La Rosa feia una vida relativament normal, però era conscient que era una persona malalta. Va arribar un moment que va perdre l'esperança d'algun dia recuperar-se, però tot i això, ara és molt feliç.
Me cambió la vida absolutamente. Tuve la mala pata de vivirlo en época de pandemia, con lo cual estaba más sola que la una y nada, y aquí estoy. Con 4 años más, pero muy contenta y muy feliz. Y al 100% vuelvo a nadar, camino. Y he dicho antes, incluso el doctor me dijo que si quería podía volver a esquiar, que hace muchos años que lo he dejado.
A la Rosa li van treure la musculatura de l'esquena per col·locar-li la panxa, una intervenció complexa i llarga d'unes 14 hores que, diu, li ha canviat la vida.
Enhorabona, doncs, a l'equip mèdic de l'Hospital de Sant Pau i moltes, moltes felicitats a la Rosa amb aquesta nova vida. I qui no ha sentit parlar del fentanil o qui no ha vist a les xarxes socials imatges de nord-americans, ja siguin d'Estats Units o del Canadà, caminant com a zombis pels carrers d'algunes ciutats després d'haver consumit, doncs, aquesta droga, el fentanil. Es tracta d'un potent opioide per calmar el dolor agut que a Espanya es manté a nivells de consum molt baixos i sempre, sempre sota control mèdic, però als Estats Units està completament descontrolat. Informes oficials d'aquell país alerten o parlen de 150 morts cada dia per sobredosi causades per opioides com el fentanil. A COPE Catalunya i Andorra, l'Andrea Gavarró ha recollit el testimoni d'una mare que ha perdut el seu fill per una sobredosi. És una espanyola resident als Estats Units.
Mi hijo Jonathan, que tenia 28 años, falleció de una sobredosis accidental porque lo que tomó estaba adulterado con fentanil. Y en nuestro caso, bueno, no teníamos conciencia, obviamente, de que él había desarrollado la enfermedad de la adicción a lo largo de unos 8 o 10 años.
El fill de la Cristina Rabadán va ser víctima d'una substància que en l'últim segle ha passat dels quiròfans als carrers, provocant una crisi de salut pública als Estats Units i una infinitat d'interrogants sobre la seva producció i tràfic il·legal, el fentanil. Aquesta droga sintètica derivada dels opiacis és barata de fabricar, fàcil de passar i mortal pels seus consumidors. Només 2 mil·ligrams, l'equivalent a uns granets de sal, poden matar una persona. El Jonathan, el fill de la Cristina, duia la seva addicció en secret i va tenir la mala sort que es va topar amb una dosi barrejada amb fentanil que va ser suficient per matar-lo. La Cristina reivindica que el fort estigma que hi ha envers les persones que pateixen addiccions impedeix que aquests demanen ajuda i reconeguin el seu propi problema, com va ser el cas del seu fill amb la cocaïna.
Però això és complejo, perquè en primer lugar, para que una persona quiera ponerse en tratamiento tiene que concienciar y reconocer que él tiene esta enfermedad. Y debido al estigma, muchos de esos pacientes lo llevan a silencio. Ese fue el caso de mi hijo. Nosotros no sabíamos que él tenía el problema de la adicción hasta el último año de su vida y cuando ya nos dimos cuenta, intentamos animarle, él se negó a ir a tratamiento porque no se identificaba como un paciente con adicción.
D'aquest fet, fa només 4 anys i com bé explica la Cristina, l'alerta no era la mateixa que en l'actualitat.
La alerta en la que nos encontramos en este momento en el país y el nivel de concienciación, cómo se está lidiando con este problema y con la gran magnitud que está causando, ha cambiado mucho. En aquella época, y solamente estoy hablando de 4 años, aunque bueno, digamos el país y especialmente muchas de las agencias gubernamentales, como la CDC y tal, eran muy conscientes de que ya había adulteración con fentanilo en la droga que se compraba. Realmente, a nivel de población, sí había algunos artículos que se leen en el periódico y tal, pero no había una concienciación generalizada de que esto era una emergencia.
Les sobredosis d'opiacis maten anualment a més de 100 milions d'estatunidencs, segons les últimes dades del 2022, i un 80% s'atribueix al fentanil. Aquest és ja el primer motiu de mortalitat entre els 18 i 45 anys d'edat i és més freqüent als Estats Units.
Saludem ara al senyor Claudio Vidal, que és el director de Energy Control. Senyor Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos. Hoy estamos hablando en COPE Cataluña y Andorra del fentanilo, que tantas y tantas ríos de tinta y palabras está dejando en los medios de comunicación. Si todo se le parece un poco a nuestros oyentes, ¿qué es el fentanilo? Usted que lo conoce bien como analista que es, ¿y cuál es su composición? A ver.
Bueno, cuando hablamos de fentanilo estamos hablando de un opioide, es un medicamento que se utiliza para el tratamiento del dolor, ¿vale? Que es bueno, pues es un medicamento que conocemos desde hace muchísimo tiempo, que en nuestro país tiene un uso pues bastante restringido, pero que en Estados Unidos sí que está dando, ¿no? Pues muchos problemas en términos de sobredosis y fallecimientos.
Hay evidencias, al menos en el caso de nuestro territorio, de España, de que el fentanilo pues está circulando ya por cauces no legales, como puede pasar quizá en Estados Unidos o en Canadá, por las imágenes que hemos visto, señor Vidal.
En realidad no tenemos ninguna evidencia que nos permita afirmar que el fentanilo o alguno de sus análogos se encuentra en los mercados de drogas de una manera como está ocurriendo en Estados Unidos. Sí, no tenemos datos de incautaciones, no tenemos datos de sobredosis, de fallecimientos en los dispositivos de reducción de daños, que son dispositivos que atienden a personas, ¿no?, con consumo activo y sobre todo de opiáceos como la heroína. No tenemos constancia de que esté circulando por ahí. Tampoco tenemos evidencias de la participación de grupos de crimen organizado ni en su producción ni en su distribución. Y luego en nuestros servicios de análisis de sustancias pues no aparece.
No es constante, ¿no? Entonces, tampoco.
Claro, por eso decimos que no tenemos, ¿no?, ninguna evidencia que nos permita decir que el fentanilo se encontraría en España dentro de los mercados de drogas.
De todas maneras, señor Vidal, ¿cuánto daño hacen las redes sociales? Sobre todo cuando vemos imágenes que nos llegan de Estados Unidos y Canadá y dices, bueno, impactan mucho y dices, en fin, mejor que no las tengamos cerca de aquí, ¿no? ¿Cómo puede suceder esto?
Claro, a ver, sobre este tipo de imágenes y que, bueno, pues desde nuestro programa ya también lo advertimos, ¿no? Hay que tener en cuenta que se ha hecho un uso muy sensacionalista de estas imágenes, retratando solamente una fracción del problema y por lo tanto ofreciéndonos una imagen muy distorsionada de lo que realmente está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos esta epidemia de sobredosis está afectando a pues amplios grupos de la población, no solamente a estas personas pues que están que viven en la calle, ¿no?, y que están sujetas a múltiples vulnerabilidades, claro, ¿no? Y por lo tanto nos ofrece también una imagen un poco distorsionada que al final termina alimentando un pánico, un pánico que no debería producirse. Es decir, sí que tenemos que estar preocupados porque evidentemente es una amenaza a la salud pública bastante importante o muy importante, pero sin embargo tenemos que huir de esas imágenes sensacionalistas, claro, y además estigmatizantes hacia las personas que usan drogas.
Claro, porque, a ver, los síntomas más reconocibles tras haber consumido fentanilo, ¿cuáles podrían ser? ¿O cuáles son? Vamos.
Claro, estamos hablando de una sustancia que se activa con dosis muy, 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 muy pequeñas y que tiene un efecto muy importante, no solamente en este caso produciendo esa analgesia, esa ausencia de dolor, sino que también genera sensaciones placenteras, ¿no? Y de ahí que se consuma. Además, es una sustancia que cuyo efecto tiende a desaparecer más o menos de una manera rápida o al menos más rápida que otros opioides como la heroína, y eso hace, ¿no?, pues que las personas al final acaban desarrollando una adicción y teniendo ese uso pues repetido, ¿no? Mm. Pues para mantener ese estado y sobre todo evitar el síndrome de abstinencia.
Claro, porque como usted comentaba, hay también usos terapéuticos del fentanilo, y ahí también hemos notado o se ha producido o se ha visto que causa problemas de adicción, ¿no? Este uso terapéutico para personas que tienen grandes dolores y que se les administra pues bajo prescripción médica, ¿no?
Claro, a veces es una sustancia que está muy controlada, que la dispensación de este medicamento se produce solamente en determinadas circunstancias, y evidentemente el desarrollo de una adicción pues es uno de los riesgos, ¿eh?
Bueno.
Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que esta administración se produce en un entorno controlado, en un entorno supervisado por profesionales sanitarios, y que también hay que sopesar las ventajas y los inconvenientes, ¿no? Sobre todo cuando la ventaja supone una reducción del dolor, uh-huh. Y luego estos inconvenientes, que puede ser el desarrollo de una adicción, que evidentemente pues también se tiene que abordar.
Claro. ¿No? Acabamos ya, señor Vidal, mirando ya un poco de cara al futuro, ¿qué grado de alarma podemos tener aquí en España sobre que lleguen, pues bueno, partidas de este fentanilo en estos cauces no legales? ¿En qué color de semáforo pondría usted? A ver.
¿O
es difícil?
Sí que tenemos que estar preocupados porque la situación, sobre todo la situación geopolítica en los mercados de drogas, ahora mismo es una situación muy compleja, ¿vale? Quizá no nos deberíamos preocupar tanto por el fentanilo en este caso. Sí que un motivo de preocupación importante ahora mismo en toda Europa es lo que está ocurriendo en Afganistán, con una reducción del 95% en el cultivo de opio y, por tanto, de la producción de heroína. Y recordemos que Afganistán es el principal suministrador de heroína al continente europeo, y, por lo tanto, un desabastecimiento de heroína en el mercado europeo puede suponer una oportunidad para la entrada de nuevos opioides. En este sentido, sí que estamos viendo desde el norte de Europa la entrada de algunos nuevos opioides que no pertenecen a esta familia de los fentanilos, que sí que se están asociando ya a sobredosis, pues por ejemplo en países como Reino Unido, y sí que es una amenaza sobre la que estamos muy vigilantes y todas las autoridades están muy encima, pues para poder poner las respuestas lo más tempranas posible.
Muy bien, pues con este mensaje de estar muy atentos a estas nuevas drogas y todos los problemas que envuelven esta situación, que nos ha enviado el señor Claudio Vidal, director de Energy Control, pues agradecerle que esté este mediodía con nosotros. Buenas tardes y hasta la próxima ocasión,
Muchas gracias. Buenas tardes.
Deixem de costat aquest tema i t'explico ara que circular per la Gran Via i el Passeig de Gràcia de Barcelona està molt complicat. Aquest matí els taxistes han col·lapsat al centre per retre homenatge al company mort després d'una discussió de trànsit. La protesta també ha servit per denunciar que cada dia és més difícil i estressant circular per Barcelona i que sovint provoca tensió i discussions entre conductors. Els taxistes també ens han explicat que a les dificultats per conduir s'hi han d'afegir els riscos de treballar sobretot en el torn de nit. És així, Sergi Pedró.
Els taxistes no se senten segurs conduint el seu taxi a la nit. Els robatoris o que els clients marxin corrents sense pagar preocupen molt els conductors i aquests treballadors exigeixen treballar amb més seguretat. Un taxista adverteix com és treballar durant la nit a Barcelona.
La inseguridad yo creo que ha aumentado aquí en Barcelona y yo creo que todos los taxistas que participamos en el ámbito de taxistas corremos riesgo.
L'Ali és un taxista que l'any 2020 va patir un robatori amb violència i que li va deixar seqüeles permanents. Una nit li van obrir la porta i li van agafar allò que tenia i el conductor va perseguir el lladre, però uns carrers l'esperaven 8 còmplices i el van agredir fins a deixar-lo inconscient. L'Ali explica les conseqüències que va patir.
Yo salí en 2020, aquí tengo 9 tornillos y 2 placas. He perdido 50% de la fuerza. Me han robado, me han agredido 8 personas. He perdido 50% Desde el 2020 ja no puedo trabajar de noche porque me da miedo de trabajar de noche.
D'altra banda, s'ha denunciat que cada dia és més complicat circular per Barcelona, el que pot provocar tensió entre els conductors. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, afirma que la gent al volant està més agressiva.
Todo el mundo tiene que reflexionar, porque todos estos cambios que están habiendo en la ciudad están provocando que la gente esté más agresiva, que esté más estresada, y la gente tiene que ver cómo por algo tan absurdo como una discusión de tráfico pueden arruinarse dos vidas.
La concentració ha tingut una durada de 2 hores i ha acabat amb un minut de silenci pel taxista que va perdre la vida.
Seguim els carrers de Barcelona, però ara anem fins al carrer Sant Pau, una via que comença al costat del Liceu i que acaba a l'Avinguda del Paral·lel, és a dir, al cor de Ciutat Vella. Doncs bé, aquest carrer és notícia perquè trobem més d'una trentena de comerços dedicats només a la telefonia mòbil, ja sigui a la venda o a la reparació. Aquesta quantitat d'establiments del mateix ram ha aixecat sospites entre alguns veïns per si s'hi amaga algun tipus d'activitat il·legal. Val a dir que cap de les intervencions policials que s'han fet ha confirmat aquesta sospita. La Sílvia Fernández s'està passejant aquest matí pel carrer Sant Pau parlant amb aquests negocis de telefonia mòbil i també veïns de la zona. Sílvia, què t'han explicat aquests veïns i aquests comerciants? Bona tarda.
Bona tarda, Carlos. No sé si els nostres oients necessiten una funda de mòbil, un protector o uns auriculars. El cas és que m'he desplaçat al Raval, concretament al carrer Sant Pau, i us puc assegurar que és la zona de Barcelona amb més tendes de telefonia per metre quadrat. Fins i tot el Mustafà, que treballa a un d'aquests establiments, ho admet.
40, 45, casi 50. També hi ha moltes calles, quasi 150, 200, todos Raval.
Però no resulta un punt estrany que més d'una quarantena de botigues es facin la competència les unes a les altres. Aquesta situació es dona des de fa més d'una dècada i la CIM, un altre treballador, ens ha explicat el seu cas.
7 anys todo más o menos sigo igual, este tienda con mismos productos, pero la, digamos, época de trabajo, digamos, no es como antes. Este ahí sí que hay muchas tiendas, pero bueno, antes de pandemia sí que había poco faena, pero después de pandemia ya la venta se ha bajado bastante.
I amb tants anys de convivència sí que hi ha relació entre els treballadors del sector de la telefonia al carrer.
Pero cada uno sabes que gana, no todas, pero algunos sí que lo conocemos porque llevamos tiempo en esta calle, algunos sí que lo conocemos. Porque van cambiando dueños, a ver si uno se deja y compra otro, así van todos.
A banda del que comenta la CIM, alguns veïns de la zona es mostren confusos amb aquest context del carrer, com és el cas de l'Albert, que també és botiguer. El motiu, l'elevat preu dels lloguers, que oscil·len entre els 1.000 i els 1.500 euros.
Veiem aquestes botigues gairebé sempre buides. No sé exactament de què viuen, com poden sobreviure d'alguna manera econòmicament. Corren veus de que, bueno, de que això no són, oculten altres afers, no? Tot són hipòtesis sense certesa, saps? Basades en comentaris del qui del barri sense poder-ho confirmar ni corroborar, per suposat.
Teories i rumors a banda, l'Anna, que treballa a una coneguda cafeteria, coincideix que és difícil mantenir un negoci al centre de Barcelona.
Sí que a mi me da también mucha curiosidad porque estos locales que están en el centro cuestan tanto, que el centro es tan caro y estas tiendas siempre están abiertas donde hay tantas tiendas de móviles que no son 2 ni 3.
També m'he creuat el Joan i la Neus, veïns de l'esquerra de l'Eixample.
Curiós sí, però és la situació que es dona quan un col·lectiu doncs es va posant en una zona i aleshores el que acaba passant és que es desplaça la població nadiva d'aquella zona.
I els comerços, a més, també tenen tendència a agrupar-se moltes vegades. Allà on hi ha tendes de telefonia n'hi ha moltes, allà on hi ha botigues de, jo sé, d'ordinadors també s'agrupen. No sé per quina raó, que de fet hauria de ser al revés.
Ara per ara desconeixem la veritable finalitat d'aquest conjunt de botigues de telefonia, però el que sí que he identificat són dues realitats. La majoria dels comerciants s'han mostrat reticents a parlar i, tal com comenten els veïns, hi ha molts establiments amb poca afluència de clients.
Ens escoltarà el senyor Jordi Bordes, que és el gerent de l'eix comercial del Raval. Senyor Bordes, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, acabem d'escoltar fa uns instants a la Sílvia, la nostra companya Sílvia, que ha estat al Raval aquest matí, concretament al carrer Sant Pau, on pràcticament, jo no sé si tots o la bona part dels comerços són de telefonia mòbil. Això ha aixecat molta curiositat. Tants clients hi ha, senyor Bordes, que vulguin anar aquí a carrer Sant Pau a comprar o a reparar un telèfon mòbil?
Bé, pel que fa a reparació, sí. Pel que fa a reparació, s'ha de reconèixer que és un dels punts on millor servei et donaran i sobretot més ràpid. I a més ben preu. Llavors, això sí que fa que molta gent del centre i de Rodalies barri a reparar el seu telèfon mòbil o fins i tot el seu portàtil. Pel que fa a la compra de telèfons,
sí,
això sí que ja s'ha reduït bastant, i la prova d'això és que hi ha botigues que ja estan tancant i estan sent substituïdes per perruqueries. Abans de la pandèmia al carrer Sant Pau hi havia dues perruqueries, ara hi havia sis, i això sí que és veritat. Desgraciadament, els monocultius és una història que passa molt a la ciutat.
Clar. És un carrer molt per la gent que no sigui de Barcelona, és un carrer molt llarg, el carrer Sant Pau. És normal que hi hagi tantes... Quantes botigues de telefonia mòbil hi ha en aquest carrer, senyor?
Nosaltres hem comptat 32.
32, no? Val. I els lloguers en aquesta zona són lloguers molt cars? Ho dic perquè, clar, jo no sé si els propietaris d'aquests locals poden mantenir el preu d'un lloguer, que no sé en quina situació es troba ara mateix.
En quin barem
es troba, vull dir?
Els contractes que són... Hi ha molta gent que té contractes llargs i això fa que el lloguer sigui barat. Els nous contractes, aquests sí que són bastant cars. Els contractes de llarga duració que existeixen i que es van renovant, estem parlant d'uns 1.000 euros al mes. Els contractes nous del carrer Sant Pau ja pugen a uns 2.000.
A uns 2.000, clar. I són quantitats molt importants, i potser tants negocis del mateix sector, doncs és difícil que es pugui pagar un lloguer com aquests del que ens està parlant.
Bueno, okay. Jo aquí el que li diria és... A nivell de comerç, sí que hi ha una tendència que és buscar un monocultiu.
Yeah.
Això, jo no sé quants anys tens tu. Jo, quan era jove, hi havia el carrer Tallers de Discos o el carrer Palai de Sabateria.
Sí. Me'n recordo perfectament.
Perfecte. I ara sí que, per exemple, el carrer Portal de l'Àngel, és tot botigues de roba, etcètera. Mm-hmm. O sigui, sí que hi ha una tendència... Nosaltres, com a eix comercial, que ens agradaria és que hi hagués varietat de comerç.
De comerços.
Però sí que és veritat que hi ha una tendència comercial que el que diu que s'ha de buscar és precisament la concentració i el monocultiu, perquè això afavoreix que sigui un espai conegut per aquest tipus de serveis i que, per tant, la gent hi vagi.
Alguns veïns, però, senyor Bordas, és a dir, els que estan sempre més pendents del que fan els altres, sospiten d'alguna activitat, en fi, poc clara amb tots aquests negocis tant del mateix sector en un mateix lloc.
Nosaltres el que sabem és que el 2013 sí que va haver una inspecció de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana en aquests espais, i aquí sí que es van detectar que hi havia telèfons robats, etc. El 2000, una mica abans de la pandèmia, va haver-hi una altra gran inspecció i aquí no es va detectar res. Yeah. Inclús va haver-hi una inspecció de treball, perquè també hi havia un rumor que deia que estaven sense contacte i tal, i el tant percent de temes que es van detectar són els que es pot detectar a qualsevol zona de Barcelona, clar, i de qualsevol sector. Vull dir que sempre hi haurà algú que farà cosa malament.
Sí. Obrint una mica més el foc, Jordi, la inseguretat continua sent un problema de la zona per l'eix comercial del Raval. Ho heu denunciat en moltes ocasions. Encara hi ha inseguretat al barri?
Hi ha inseguretat en segons quines parts del barri. O sigui, nosaltres el que sí que hem detectat és que hi ha hagut un augment de consum de droga al carrer, i això dona una sensació d'inseguretat. I després hi ha zones calentes, com la part baixa de Rambla Raval o la cantonada d'Hospital en Riera Baixa, que continuen sent zones bastant calentes. La resta del barri no hi ha cap mena d'inseguretat. O sigui, Joaquim Costa, Tallers, com es diu això, el propi Sant Pau... La zona d'Hospital, més tocant a Rambla, són zones perfectament segures. Que això no creu que de tant en tant hi hagi algun tema puntual, però...
Sí. Globalment s'ha millorat, no? Perquè parlar de ser una zona amb una degradació, podríem dir, imparable, seria anar massa enllà, no? Poder o què?
Bueno, aviam, sí que és veritat que en els darrers 5 anys la zona, el barri, ha empitjorat, però hem pitjorat degut a l'incivisme. És a dir, hi ha molta més brutícia. Sí que és veritat que l'oci ha canviat. Degut a temes de restriccions horàries, ara hi ha molts més botellons que abans. Ja on és, pensa que hi ha zones on fan cua per esperar la gent que surt dels locals. I després hi ha un altre problema, que és que aquesta sensació de degradació sí que fa que el sentiment sigui que tot va molt pitjor. sí que veiem això. Nosaltres veiem que, és veritat, el carrer des de fa 5 anys està molt més brut que ara, molt més brut que fa 5 anys.
Mm-hmm.
Sí que és veritat que hi ha zones on nosaltres creiem que s'ha de fer una intervenció més forta perquè la inseguretat sí que és real. I després, nosaltres creiem que ha d'haver una aposta pel petit comerç i la petita restauració.
Doncs molt bé, són missatges clars i molt directes del senyor Jordi Borda, gerent de l'Eix Comercial del Raval. Jo crec que cap a les administracions, sigui Generalitat, sobretot l'Ajuntament de Barcelona, per retornar la tranquil·litat, sobretot als veïns i comerciants d'aquesta zona tan important de la ciutat. Jordi, moltíssimes gràcies per atendre's. Bona tarda i fins a una altra ocasió.
Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda.
Deixem ja la situació dels comerços a la zona de Ciutat Vella, fem una aturada per bones recomanacions publicitàries i enfilem ja la recta final de Migdia Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
No puedo apoyar el pie en el suelo.
Le sigue doliendo y no se le pasa.
Necesito un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, los mejores médicos, la telemedicina más avanzada y centros especializados. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informat.
¿Quieres encontrar los mejores precios en calefacción, reformas? Ven a Bauhaus y aprovecha las grandes oportunidades que hemos preparado para ti, con descuentos y precios inigualables. Si necesitas renovar tu hogar, la mejor garantía de calidad, ahorrar y el mejor asesoramiento, en Bauhaus lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Sintonia d'Esports Cope, Joan Ballori, bona tarda.
Hola, Carlos.
Ressaca de la dolenta ahir amb el Barça, eh?
Sí, avui molt mal partit i derrota inesperada, 1-0 al camp del Shakhtar a Hamburg. Encara el Barça no s'ha classificat, per tant, pels vuitens de final de la competició. Per tant, avui dia per analitzar i debatre sobre què li està passant al Barça de Xavi. També tenim el Barça d'handbol jugant partit de Superglob i en waterpolo felicitarem a les jugadores del Natació Sabadell, campiones de la Supercopa d'Europa femenina, derrotant ahir el Budapest 14-11.
3 i 5 de la tarda, Esports Cope, bon programa, Joan.
Gràcies.
Continua Migdia Cope, Pilar García Muñiz et segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagis bé, bona tarda. Bona tarda.